Valladés, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades?
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Avui comencem el programa de Pleiades parlant sobre el tractament i la gestió de residus sòlids. I és per això que tenim avui amb nosaltres Paco Colomer Mendoza. Benvingut, Paco.
Benvingut. Gràcies, molt dia.
Bon dia. És un plaer tenir-te en el programa perquè sabem que vens des de Castelló, o sigui, cosa que t'agraïm moltíssim.
Jo també us agraïs la vostra invitació i estic al vostre... El que vosaltres vulgueu.
Tu tranquil, que no el torturarem massa.
Una mica només.
El nostre convidat va néixer a València, a l'Horta. És enginyer agrònom i doctor en enginyeria rural per la Universitat Politècnica de València. Actualment és professor ajudant al Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció de la Universitat Jaume I de Castelló. Ha treballat durant 6 anys a les empreses Talleres Villajos i a Tecnidex, com a responsable d'enginyeria i temes mediambientals. Des d'octubre de 2003 fins a febrer de 2007, ha sigut professor associat al Departament d'Enginyeria Rural i Agroalimentària de la Universitat Politècnica de València i ha combinat la docència amb l'exercici lliure de la professió. Ha participat en conferències i xerrades sobre el tractament de residus, l'impacte mediambiental dels abocadors, l'aprofitament del FEM i l'impacte ambiental de l'agricultura. Ha intervingut com a ponent en diversos congressos d'enginyeria rural i mediambiental. També col·labora en revistes nacionals i internacionals, com ara Tecnoambient, Residuos i Waste Management. L'any 2007 ha publicat el llibre Tratamiento y gestión de residuos sólidos, el qual ha estat triat per l'editorial mexicana Limusa per a la coedició amb la UPB. Bé, Paco, la tria del teu llibre, aquest que acabem de desmentar, no? El tratamiento y gestión de residuos sólidos, això és tot un èxit, no? Perquè, clar, que entre aproximadament uns 150 llibres se'n trien 6 i un siga el teu, deus estar contentíssim, no?
Doncs sí, la veritat és que tinc que agrair a l'editorial Limusa i a la Universitat Politècnica per la seva coedició i és de veres que per a mi ha sigut pues, una satisfacció el que hagin triat el meu llibre entre tots els que hi ha.
Bé, aprofitant això, i com de segur que estàs documentadíssim, a mi m'agradaria que em comentares quins són els principals problemes mediambientals que genera la mala gestió de residus sòlids.
Bé, tots sabem que tots generem residus, les indústries generen residus, els animals, l'agricultura, tots generen residus. I si els residus no són ben gestionats, poden donar lloc a molts de problemes. Bé, jo vaig a anomenar-los i anar pues, explicant el que cadascú suposa. El primer que diríem seria la contaminació dels aqüífers i dels aguars subterrànies, i sobretot la contaminació dels sòls. Hem de pensar que dins de tots els residus que generem, no només a la nostra casa, sinó a les nostres indústries, a l'administració, hi ha molt de residu que conté materials perillosos. Aquests materials perillosos són metalls pesants, són substàncies químiques, són matèria orgànica, i tot això, si no es gestiona bé, doncs pot causar un important impacte mediambiental. De forma que els residus sòlids, sobretot la matèria orgànica, en condicions adequades de temperatura i humitat, es descompon, generant líquids que anomenem lixiviats. Si aquests líquids són arrastrats o són arrossegats per l'aigua de pluja, poden filtrar-se a través del sòl, anar percolant fins als aqüífers, o el que anomenem les capes freàtiques. contaminant els aqüífers i també el sòl que ha sigut atravessat. Cal tenir en compte que els lixiviats, a més, poden contindre un alt contingut de matèria orgànica, contingut orgànic i fins i tot metalls pesants, compostos químics que són molt tòxics per a contaminar l'aigua, per als plantes i per al peix. El segon impacte, també molt important, és la emissió de gasos, sobretot el que contribueix a l'efecte hivernacle i al calfament de la terra, la pluja àcida i la contaminació atmosfèrica de forma general. La matèria orgànica fermentable continguda als residus, si es descompon en condicions adequades i sense oxigen, és a dir, en condicions anaeròbiques, genera un gas, anomenat el biogàs. Aquest biogàs està format per una part per diòxid de carboni i per l'altra part fonamentalment de metà. El metà és un gas combustible i el diòxid de carboni, com tots coneixem, és un dels principals contribuents del calfament de la Terra, de l'efecte hivernacle. Aleshores, són dos els gasos que contribueixen a l'efecte hivernacle, perquè el metà contribueix 20 vegades més que el diòxid de carboni. Per altra banda, els altres constituents del biogàs seria també el sulfur d'oxigen, els òxids de nitrogen, que combinats en l'aigua que hi ha evaporada a l'atmosfera pot generar la pluja àcida. I seria el segon impacte dels residus sòlids. El tercer seria la presència de vectors. Anomenem vector com un instrument que transmetix la enfermetat o la malaltia d'un puesto a un altre. I com ja hem dit, la presència de restes d'aliments i de matèria orgànica en els residus atrau molts animals, rosegadors, insectes, aus, els quals s'alimenten dels residus si no són gestionats adequadament. Aquests animals són els vectors que poden transmetre malalties al ser humà. Hem d'adonar-nos que, per exemple, la mosca que ens posa en la nostra paelleta que mengem el diumenge no sabem on s'ha posat abans. Abans s'ha pogut posar en un excrement, s'ha pogut posar en una maionesa infectada en salmonella, aleshores pot transmetre-nos aquesta malaltia. El quart impacte seria l'impacte visual. A tots ens agrada veure boscos verds, veure rius, veure paisatges agradables de veure, però la gent no té consciència mediambiental i tradicionalment s'han deixat els residus abocats en la vora de les carreteres, en la vora dels rius, de forma que això produeix un impacte visual molt negatiu. A ningú que vagi al camp o a la muntanya li agrada trobar-se deixalles i fem per tot arreu. Tanmateix, nosaltres som els primers que sempre contribuïm a produir aquest impacte ambiental. El quinte impacte serien els olors, perquè això sí que és un impacte exclusiu sobre la gent. Als animals no és important els olors i als arbres tampoc, solament a les persones. Però som també com a conseqüència del que diem ADES, de la descomposició de la matèria orgànica continguda als residus en condicions favorables de temperatura i humitat, de forma que es permetís o es favoreix el creixement de microorganismes, com poden ser bactèries, fungus i altres, com pot ser anèl·lids i cucs, que s'alimenten de les proteïnes, els greixos, els carbohidrats que hi ha en els restes d'aliments, els trenquen per l'acció dels microorganismes i es generen molècules més xicotetes i aquestes molècules més xicotetes són la causa dels olors. L'olor a ous podrits, l'olor a carn podrida, tots els olors són causats per unes molècules més xicotetes que han eixit com a conseqüència de la hidròlisi produïda per els microorganismes. I per últim, la dispersió dels residus pel vent o les pluges. Hem de dir que els residus són deixats en control, com hem dit, en les vores de les carreteres, en les vores dels barrancs, i els vents poden dispersar-se en materials menys pesats, és a dir, els plàstics, les borses de plàstic, els papers, per tot arreu, augmentar l'impacte visual. En segon lloc, la pluja, les pluges intenses, poden arrossegar els materials al llarg de tot el cabdal d'un riu, de forma que el contaminant que en primer lloc estava concentrat en un punt, si la pluja els arrossega, poden dispersar-se ocupant molt de lloc. De forma que el poder contaminant dels residus s'estén en molta superfície. Per exemple, si parlem d'un televisor que deixem a la vora d'un barranc, doncs el televisor és arrossegat per la pluja, és trencat, tots els metalls pesants que conté els tubs catòdics, tots els metalls pesats continguts dins de l'aparato, doncs es dispersen i poden contaminar qualsevol part de la rambla, del barranc o del riu.
I això és molt tòxic, no?
Perdó?
Perquè vull dir que són molt tòxics, no? Els metalls pesants.
Clar,
és una cosa...
el problema està ahí. Els productes químics, els metalls pesats són, com si diguem, els residus més tòxics. Són els que hem de tindre més cura a l'hora de gestionar-los.
Clar.
I no sols el televisor, els frigorífics...
Això anava a preguntar-te on els tenim presents, els metalls pesants. Uh-huh. No? Serien els aparells...
Sí, són els aparells elèctrics, sobretot. Però també...
El gas de les neveres, no?
Ese clar, això també, té no? Líquids frigorífics, que també pues, són contaminants perquè trenquen la molècula d'ozó i també pues, poden contribuir al trencament de la capa d'ozó, que tots també pues, hem sentit parlar.
I ara, per exemple, no? Jo t'ho dic perquè a mi m'ha passat, tenia un xicotet forat, no?, en la goma de la nevera i dir, ahir per ahir s'escapa el gas i tal. Uh-huh. Ese gas és contaminant per a les persones?
No sol ser tòxic perquè de seguida que té contacte amb l'aire es descompon. El problema és que migra immediatament fins a les capes altes, que és on està la capa d'ozó, i trenca les molècules d'ozó, pues tot contra el problema és que provoca la ruptura de la capa d'ozó. Uh-huh.
Paco, un poc has parlat dels problemes mediambientals, però a mi m'agradaria que ens explicares l'eliminació, com es podrien eliminar els residus, la famosa regla de les tres R's, que correspon als conceptes de reducció, reutilització i reciclatge. Es podries explicar aquesta regla?
Sí, ja fa molt d'anys, quan fins i tot abans de que Espanya fora membre de ple dret en la Unió Europea, la Unió Europea, que aleshores era el mercat comú, ja va proposar uns programes d'acció per a reduir l'important impacte que tenia aleshores i que es veia que anava a suposar la mala gestió dels residus. Aleshores va a implantar pues, uns programes d'acció on es ficaren, pues, no recordo si va ser en el segon o el tercer programa d'acció, el que s'anomena la regla de les tres R's. Cal dir que actualment, en una ciutat com a València, doncs cada persona genera una mitjana de 1 a 1,5 quilos de residus al dia. Això, en una ciutat com València, suposa 1.200 tones de fem. I aquestes 1.200 tones s'han d'eliminar d'alguna forma. Uh-huh. Això suposa, en volum, doncs, omplir més o menys 4 piscines olímpiques, diàriament, a València, a una ciutat com València. Imagineu-vos, per exemple, a Madrid, que són 4 milions d'habitants, o a Barcelona, pues, el que això pot suposar. Aleshores, pues, com dia, des de fa uns anys, per part de la Unió Europea, es fomenta com a primera opció per a la gestió dels residus la reducció. És a dir, intentem, entre tots, reduir la quantitat de residus que generem. Com? Doncs pues, el que es feia abans i el que es fa normalment, que és quan una ampolla d'aigua s'acaba, pues, reomplir-la d'aigua pues, per a que això no supose un residu. L'altra seria, pues, per exemple, els papers que sols estan per una cara, pues, escriure per l'altra cara. Això seria la reducció. És produir menys residus del que es generen normalment. La segona opció, que seria l'altra R, seria la reutilització o recuperació dels residus. És a dir, usar un bé per al mateix fi per al que ha sigut fabricat. És a dir, si nosaltres el mateix paper que he dit abans el reutilitzem per a una altra cosa, doncs estem reutilitzant. El que passa és que la reducció i la reutilització moltes vegades està molt...
Sí,
relacionada, no?
Sí, clar. Sí, perquè, clar, si nosaltres reutilitzem, també estem reduint la quantitat de residus.
És com allò, no?, que abans... ara tot va en botelles de plàstic, no?, o això. Abans jo recordo que tu anaves a comprar-te la gasosa, no?, i tu tornaves la botella teua i te'n donaven una altra, sí, no? Però i si no, t'ho cobraven. O sigui, sí. I resulta que hem acabat d'aquesta manera.
En un recent article deia això, que proposaven tornar a fer a reutilitzar els envasos. És a dir, a portar-los, igual que ho feien en els anys 70, perquè això jo ho recordo que ho feien, baixaven totes les cerveses, i ara t'emportaves els cascs, que diuen, m'has portat els cascs? I si no, com diu Elisa, havies de pagar. Jo a vegades de pagar perquè la compraves, no? La compraves, l'adquiries, però sempre la podies reutilitzar.
Ui, i els xiquets feien molta això, anar a buscar-les per ahir. Ui, jo m'ho passava bomba per comprar el paquet de papes replegant botelles.
I això no, jo anava en el cabàs tota carregada, veus això?
Això era un bon negoci per xiquets.
Sí, sí, sí.
I en el pa també, no? Per anar a comprar el pa, doncs hi havia les bosses de tela, no com ara, que suposo que donaran bosses de plàstic o de paper, però en qualsevol cas que generen més residus.
Clar. Tu no gastes la bossa del pa, Toni, per anar pel pa?
Jo és que no compro pa de fornia normalment, la veritat. No en compro, per això ho dic.
Sí, però després també hi ha problemes molt arrelats ja a la societat de consum, com per exemple quan compro peix, quan compro fruita, tot va en una bandeja recoberta d'un plàstic.
Sí, sí.
Altre exemple seria els dolços de Nadal. Els dolços de Nadal estan envoltats per un film de plàstic, i aquest film de plàstic en una bandeja de plàstic, la bandeja de plàstic tota recoberta per un altre film de plàstic i tot dins d'una caixa de cartró. O sigui, que per a tindre 6 figuretes de massapà, tinguem un volum de quasi un litre de plàstic i de cartró.
Sí, sí.
Això és el que...
Que al final sembla una broma, no? Vas obrint, no? A veure...
Sí, i amb el que hi ha d'haver, sí que és de veres que el Pla Nacional de Residus Urbans, que es va posar en vigor l'any 96, promovia, una de les coses que promovia i que intentava fer una contribució a la societat era el tornar a lo que era el retorno, lo que era la utilització i retorn, sobretot del vidri. Però el Pla Nacional de Residus Urbans, el programa d'acció era fins a l'any 2006, l'any 2006 ha passat i encara no tenim en vigor aquesta costum, que per a mi també era molt bona. L'altre programa d'acció que està ara, pues, torna a intentar inculcar en la societat aquestes pràctiques, però ja veurem, perquè ara estem, com deia abans, estiguem ja molt acostumats a tindre tot molt ben presentat, en molt d'envoltorio, i això pues, suposa també molt bona qualitat visual, però molt mala gestió ambiental.
Clar, perquè les figuretes de massapà totes en un pilot dins la bolsa, doncs no queda bé.
No pareix que sigui tan meravellós. No?
Clar.
L'impacte visual que deia Paco abans.
Però sí, la fruita o el peix, això sí que tradicionalment pues, no té per què estar en una bandeja. En una bandeja...
Faltava per explicar el reciclatge.
Sí, la tercera opció, perdó, sí, és que comencem a parlar.
La
tercera opció seria el reciclatge. El reciclatge, a diferència de la reutilització hem dit que era utilitzar un bé per al mateix fi per al que ha sigut fabricat. I el reciclatge, un bé s'utilitza en un procés industrial per al mateix bé o per a un bé, per al mateix fi o per a un fi diferent per al que ha sigut fabricat. Per exemple, si el paper ho deixem al contenidor blau de paper i cartró, doncs aquest paper és portat a una planta de classificació, és triturat, és destintat i amb aquest paper se fa el mateix paper per escriure o paper de periòdic o cartró o el que siga. En el plàstic passa el mateix. Si nosaltres portem una ampolla de plàstic al contenidor groc, aquest plàstic es tritura, es fon i després es pot fer doncs, un altre objecte de plàstic, ja siga una botella, ja sigui una borsa de plàstic o ja sigui doncs, mobiliari urbà o el que siga. Això seria la regla de les tres R's. De forma que la jerarquia que recomana la Unió Europea seria reducció en primer lloc, reutilització en segon lloc i en tercer lloc estaria el reciclatge. Després, dins de la jerarquia de gestió de residus, està el que s'anomena la valorització. Això vol dir que si un material no es pot reciclar de cap manera, aleshores el que hauríem de fer és intentar obtindre algun valor afegit a aquest a aquest objecte. La valorització més coneguda és la incineració amb recuperació d'energia. La incineració provoca calor, aquest calor calenta l'aigua, l'aigua calenta es transforma en vapor i el vapor mou unes turbines i en aquestes turbines s'aconsegueix energia elèctrica. Mm-hmm. Això és una forma de reducció de residus molt arrelada en països de centre Europa. Per exemple, Múnich té una incineradora, sí dins de la ciutat, al costat de les vivendes. Viena, Frankfurt, totes aquestes ciutats tenen molt introduïda la costum de la incineració. En València no hi ha cap incineradora, tanmateix en Barcelona sí que tenim, doncs, pense que 4-5 incineradores, en el País Basc hi ha uns altres, però en València de moment doncs, no tenim ninguna, no tenim cap, i sí que volen fer en un futur alguna. El que passa és que sempre quan la gent parla d'incineradora de seguida es pensa en contaminació, en càncers, en fetus, en malformacions, i sempre jo penso que la qüestió d'incineració hi ha també molt de por a la incineració. Bé, i l'última opció, ja per acabar aquesta pregunta, l'última opció en la jerarquització de la gestió de residus seria l'abocador, posar els residus en un abocador controlat. Sempre pues, complint la llei i complint la legislació vigent.
Mm-hmm. Molt bé. Bé, doncs, una vegada ja tenim els residus generats i volem eliminar-los, o desfer-nos-en.
Eliminar-nos nosaltres, no. Totalment.
Desfer-nos dels residus, això planteja uns problemes, no? Quins problemes ens podem trobar a l'hora d'intentar desfer-nos dels residus?
Sí, el problema és que encara que tots participem del reciclatge, de la separació a casa i a les indústries i a les administracions, pues, hi ha un problema que són els rebutjos. El rebutjo suposa tot allò que no es pot aprofitar, tot allò que no es pot reciclar. A tots ens agradaria que els residus es reciclaren al 100%, però això no és possible. De forma que els residus que deixem al contenidor gris, al contenidor que tenim als carrers gris o verd oscur, això s'anomena recollida en massa. Aquests residus van als plantes, normalment van a les plantes de compostatge, i en les plantes de compostatge sols s'aprofita el 30%. O sigui, que el 70% d'aquests residus són rebutjos. Mm. Els residus que deixem als contenidors groc per a envasos lleugers, el blau per a paper i cartró i el de vidre, el glu verd, pues tot això va a les plantes de classificació corresponents i ahí pues es classifiquen els residus, es separen el que es pot reciclar i es genera també un rebuig. Eixe rebuig en les plantes de classificació suposaria fins al 25%. Si sumem este 25% al 70%, el 70% que hem dit antes, pues suposa una gran quantitat de residus que no es poden reciclar. No es poden reciclar i l'únic que es pot fer en aquests residus és o bé portar-los a un abocador controlat o bé incinerar-los. Mm-hmm. Hi ha també una tercera opció que seria utilitzar-los per als forns de les indústries cementeres. En València pues, som els que més produïm ciment d'Espanya, mm-hmm. fins i tot de tota Europa, i seria una opció també per als residus. Sempre que tinguin un bon poder calorífic, portar-los per als forns de cementera i aixina s'estalviaria també pues, en uns altres combustibles.
Per a les indústries taulelleres també servirien, no? Que també són
sí,
importants.
El que passa, sí. Sí, el que passa és que les indústries taulelleres necessiten de més poder calorífic.
Ja, aleshores,
és un poc complicat. Els rebutjos estarien més o menys en 4.000-5.000 kilocalories per quilogram de rebuig i les indústries taulelleres necessiten pues, aproximadament 8.000-7.000. Aleshores, ja necessiten de combustibles amb major poder calorífic.
Més potents, per dir-ho així.
Sí.
Vale, a veure, Paco, com deia abans Toni, havíem generat, els havíem aplicat la regla de les 3 R's, a veure els problemes d'eliminació. I ara jo et pregunto sobre els mètodes d'eliminació de residus quins avantatges i quins inconvenients poden presentar cadascun d'aquests.
Sí, ja hem parlat dels abocadors i de
sí, abans
ho tractament
comentat,
tèrmics.
Exacte.
Aleshores, el principal avantatge dels abocadors controlats és el seu baix cost. O sigui, un abocador controlat és molt barat a l'administració, perquè la tecnologia necessària no és molt alta, és fàcil de fer, només fa falta pues, un, el que s'anomena un bulldozer, un tractors i transport per a que porten els residus pues, des de les plantes de compostatge fins a les abocadors controlats. Per altra banda, tenen pues, alguns problemes. S'ha de triar un lloc adequat, en baixa permeabilitat, juny de zones protegides mediambientalment, sense risc d'inundació i allunyat de poblacions. També ha d'estar correctament impermeabilitzat i s'ha d'instal·lar també un sistema d'evacuació de gasos i lixiviats per a evitar el que diem en la primera pregunta, que era els problemes generals pel biogàs i pels lixiviats. També quan s'acaba el temps d'explotació, és a dir, quan un abocador s'acaba el seu ús, pues, s'ha de cobrir i s'ha d'integrar en el paisatge. Si totes aquestes restriccions que he dit no es fan correctament, l'abocador pot tindre pues, emissió de gasos, alliberament de lixiviats, risc d'explosions, solcides i assentaments incontrolats. Si parlem dels desavantatges dels abocadors, també hem de parlar de que els residus queden soterrats 100 anys, 200 anys, 500 anys. O sigui, que els residus que queden soterrats baix de terra poden estar ahí com una matèria activa fins a 500 anys. Això suposa que durant 500 anys estan generant lixiviats, estan generant biogàs. Aleshores, és un problema que també cal tindre en compte.
Sí, que deies que no era molt car, no? Però clar, realment a la llarga no ho sabem tampoc, perquè si tenen eixa permanència...
Sabem el preu que ens consta actualment, no sabem el preu mediambiental que pot suposar en el futur.
I han d'estar allunyats d'un altre en una distància establida o no es posa...
Sí, la legislació sí que parla, no sé si te referixes a la distància, entre un abocador i un altre.
Sí, perquè no sé si una zona està tota plena d'abocadors
sí,
perquè
de fet,
el mergeix, no?
De fet,
no tinc ni idea, és una pregunta.
Contaminació.
Clar, perquè on els posem els abocadors, vull dir que és...
De fet, les zones que estan molt poblades evidentment han de recurrir a la incineració.
Clar.
Si parlem de països com Luxemburg, sabem que és un país molt xicotet, i com està tan poblat, no tenen lloc per a posar abocadors. Aleshores, han d'incinerar forçadament. I després també pues, la distància a les zones poblades pues, també ha de considerar-se. La legislació marca unes distàncies mínimes i després pues, segurament parlarem. Després sí que volia parlar també de totes aquestes restriccions. Bé, si parlem del tractament tèrmics, el desavantatge principal és el seu cost. O sigui, que el que era per una banda el principal avantatge dels abocadors, per a les plantes d'incineració és el principal desavantatge. Si comparem, pues, diríem que si un abocador mitjà, com pot ser el de València, el que està en Dosaigües, pot costar 500.000 euros com a preu mig, una incineradora per a València i per al mateix en la mateixa capacitat pot costar 50 milions d'euros. O sigui, és 100 vegades més.
Cent vegades més.
Perquè, clar, això sí que porta tecnologia molt avançada i sobretot tecnologia per a depuració de gasos. El principal problema de les incineradores i la por principal que el té la gent és el problema dels gasos.
Sí, això no l'ha comentat, perquè la incineradora i aquest gas que s'emet...
Sí. Aleshores, perquè una incineradora no siga contaminant, pues, s'ha de complir la legislació vigent per descomptat i després complir el que s'anomena la regla de les 3 T's. Una T de turbulència, turbulència vol dir en excés d'oxigen. S'ha de ventilar tot això molt sovint perquè l'oxigen entra en contacte amb la combustió i la combustió siga més ràpida. L'altra T seria de temperatura. La incineració, per a que siga completa, ha d'estar per damunt de 1.000 graus. O sigui, és una temperatura molt alta, que necessita de molta energia. I la tercera T, que seria la de temps de permanència. els residus han d'estar en el forn de combustió almenys durant 3 segons. De forma que s'ha de tindre en compte també el que parlava en Debbie, que del preu d'una incineradora mitjana, doncs més de 2/3 suposen els sistemes de depuració i tractament de gasos. O sigui, que dels 550 milions d'euros que parlàvem que podia costar una incineradora, 30 milions d'euros suposarien els sistemes de tractament de gasos. O sigui, que és una part molt important. I el problema principal és que l'administració estiga disposta a gastar-se eixe diners en el tractament de gasos. Si no se'l gasta...
Un altre tema, ja.
Això ja és un tema polític, i que també és un tema polític, i això suposa un doble problema, i és que al ser polític la incineració sabem que no dona vots, i tot allò que no dona vots és
no
molt
és, clar.
És poc popular, no? Entre els polítics.
Sí. Sí. No pot donar cap imatge perquè vinguin així a visitar la ciutat, això està clar.
També, també. Els abocadors tampoc, eh? Que els abocadors tampoc són un atractiu turístic, precisament.
No.
Els abocadors.
I també cal dir que el principal avantatge de l'incineradora és la gran reducció de volum. El volum es pot reduir fins al 90%. Una reducció molt important. I l'altra eixida per als rebutjos, que diem adés, és, pues, com ja he dit, el tractament en plantes de fabricació de ciment.
Paco, hem parlat dels mètodes d'eliminació, dels problemes que comporta, però tots tenim clar que una mala gestió de residus creen problemes sanitaris, no? Podries parlar-nos un poc sobre aquest tema? Quin tipus de problemes sanitaris es pateixen?
Actualment pareix que els contenidors siguen màgics. O sigui, nosaltres deixem la borsa de fem i el següent dia ja no està.
Desapareix, sí.
Per la nit sentim algun camió que passa, però pareix que això siga cosa de bruixes.
De donets.
No?
Ja ens oblidem del problema.
Sí, per als ciutadans pues, això no suposa problema. Jo s'ha complit
el meu deure de ciutadà, no? L'he posat en...
I a més, si ho separes, cada cosa al seu lloc, és que et sents realment bé, no?
Sí, sí,
com
sí,
un
sí.
Heroi.
Sí, pareix que si hem fet això que diu Debbie, pues, ja hem actuat correctament i el residu ja no suposa un problema. En canvi, sí que els residus fa 100 anys sí que suposava un problema molt seriós per als ciutadans. Els residus sòlids, des del moment en què la població es va acumular en les grans ciutats, va ser un problema. De fet, pues, en el segle V, Roma ja va tindre quasi 1 milió d'habitants i gestionar els problemes i els residus d'un milió d'habitants pues, era molt complicat. De fet, les conegudes epidèmies de l'edat mitjana, que sabem que van a matar pues, pràcticament a quasi la meitat de la població, no només a Espanya, sinó a tota Europa, pues, van ser com a conseqüència del mal tractament que tenien els residus sòlids i els aigües residuals. De forma que les autoritats, aleshores, només es preocupaven de curar les malalties produïdes, la pesta, el còlera, el tifus, i no es preocupaven de gestionar correctament. Va ser l'època de Carles III, quan bueno, pues, un important arquitecte, l'arquitecte Sabatini, es va preocupar de començar a introduir ja pues, tots els sistemes de tractament d'aigües, tots els problemes de abocadors, tot el problema de separar els residus del que era la ciutat. I allò que a nosaltres se pareix com un problema de fa molt de temps, això és el problema que tenen actualment els països en vies de desenvolupament. Tots els països de Sud-amèrica, d'Àfrica, d'Àsia, pues, actualment tenen aquest problema. I actualment és molta la gent que mor per causa de la mala gestió dels residus. No sols per malalties, sinó per el que diem, per sorcides d'abocadors, per emissions de biogàs, per beure aigua contaminada per lixiviats, i tot això són problemes que actualment afecten a molta població, sobretot pues, d'Àfrica, Àsia i Sud-amèrica. I el principal problema és el que diem també, que les autoritats estan més preocupades de curar les malalties que en previndre les causes.
Exacte.
i un poc relacionat amb la sanitat, però des d'un altre punt de vista, les medicines sobrants que nosaltres tenim a casa, no? Quan anem al metge i es recepta una medicina que no utilitzem, aleshores, amb això què podem fer? Amb les que no, les caducades i les sobrants que tenim a casa.
Sí, els medicaments, que moltes persones els deixen o els deixem en la borsa del FEM, hem de saber també que estan considerats per la legislació europea i la legislació espanyola com residus perillosos del grup 4, o sigui, que estan, a més, especificats com a un grup de residus tòxics i perillosos. Per tant, la seva gestió s'ha de fer seguint estrictes, molt estrictes mesures de seguretat. Això en els hospitals, en els centres de salut, està molt, molt arreglat i molt controlat, però als domicilis, pues, com la generació és menor, pues, no està tan controlat.
Però tu, què caldria fer? Anar tu a portar les medicines teues a l'hospital o al...
El que diu la llei és que els portem a les farmacioles.
Sí, o sigui, a les farmacioles. Sí,
de forma que hi ha en les farmàcies uns contenidors específics per a deixar medicaments. Si els medicaments estan caducats, es destrueixen d'una forma totalment controlada, normalment en dipòsits de formigó, i si no estan caducats, pues, poden portar-se a països pobres o fer una obra de caritat.
Les reutilitzen. Sí, de la regla de les tres erres.
Sí. Sí.
Sempre que no estiguin caducats.
Clar, clar.
Tampoc cal la posar.
Bé, l'educació ambiental en un context com el que tu estàs descrivint és una necessitat fonamental, no? per a poder gestionar tot aquest problema. Cal aconseguir una formació de l'alumnat com a ciutadans conscienciats de la conservació i la preservació del medi ambient, i això des de l'entorn més proper fins a l'entorn global, l'entorn planetari, no? Perquè,
sí,
en definitiva, en totes les coses de medi ambient el que està molt clar és que de planeta només n'hi ha un per a tots, no? Com caldria enfocar l'educació ambiental ja des de l'escola, a xiquelles i xiquetes, perquè fora correcta? I actualment tu creus que es fa correctament?
Bé, en primer lloc hem de dir que la conscienciació mediambiental suposa un canvi de mentalitat. I tot el que siga un canvi de mentalitat necessita de molt de temps. De fet, tota l'estructura de la societat s'ha d'involucrar en aconseguir aquest canvi de mentalitat. També és de veres que els xiquets d'avui són molt més respectuosos amb el medi ambient que els seus pares. Normalment la ideologia que hi ha en els xiquets és més ecologista que el que tenim, pues, la gent de la nostra edat. Hem d'adonar-nos també que quan nosaltres érem xiquets no es parlava pràcticament del calfament de la Terra, ni de l'efecte hivernacle, ni de la capa d'ozó. I ara, pues, és estrany el dia en què no oïs en la televisió o en la ràdio, pues, alguna notícia relacionada amb això. Per altra banda, també als col·legis es fa un esforç molt important per ensenyar als xiquets. Crec que estic un poc desvinculat dels col·legis, però sí que és de veres que hi ha assignatures concretes de respecte al medi ambient i de conscienciació mediambiental. I l'administració, doncs, també és de veres que invertix molt diners en campanyes de conscienciació. Tots hem sentit els anuncis del Ministeri de Medi Ambient dient que el total és el que compta. O sigui que pareix que si nosaltres no participem en la recollida selectiva no passa res, que si nosaltres fumem en el nostre cotxe no passa res, però si tots, si juntem el xicotet impacte mediambiental que provoca cada part, pues, al final el total és el que compta. O també, pues, hi ha un anunci molt interessant de la Conselleria de Territori i Habitatge que diu que treballem a la muntanya, treballem a l'aire, a l'aigua, a la platja, fem als parcs, a tot arreu, però allò que fem no es valdrà de res si tu no col·labores. És a dir, que tot el diners que s'invertixen en respecte al medi ambient, en tractament de residus, en posar contenidors de diferents fraccions, no serveix de res si tots els ciutadans i tots les administracions i tots les indústries no participen en això. En qualsevol cas, jo crec particularment que els educadors fonamentals són els pares. Els pares, evidentment, jo no sé si us passa a vosaltres, però sempre tenim la mentalitat, més o menys la mentalitat que tenien els nostres pares. És a dir, nosaltres, els xiquets, imiten el comportament dels pares. Jo ara tinc una xiqueta de 20 mesos i encara és molt pronta per a dir-les els problemes mediambientals, però sí que de veres que si... que si la xiqueta veu com el seu pare i la seva mare participen en la recollida selectiva, no embruten el carrer, compren productes ecològics, pues la xiqueta va tindre, segurament tindrà un comportament en el seu, en el futur que serà pues molt paregut al que tinguem nosaltres. De forma que jo crec que els pares no hem de deixar la responsabilitat només als col·legis i a les universitats, sinó que els pares som els primers que hem de conscienciar als propis xiquets i sempre predicant amb l'exemple.
En tot cas, també, els mitjans de comunicació també tenen molt a dir, no? Jo em fixo que ja fa uns anys que els valors mediambientals i de respecte a la natura doncs formen part d'algunes sèries de dibuixos animats, algunes pel·lícules de les que veuen normalment els xiquets, no? O sèries de televisió. La veritat és que quan nosaltres creixíem no es veia res d'això en els dibuixos o TVOs que nosaltres llegíem. És més, jo recordo que és una cosa que es comenta bastant en un dels primers llibres de la sèrie de Tintín, Les aventures de sí. Tintín, que era molt famosa en la nostra època, no? Diguem així, i continua sent, no? Doncs ell està caçant a l'Àfrica, no? I vol caçar un rinoceront, i com que té la pell, la corfa molt grossa, doncs no pot disparar-li una bala, no? No pot perforar-lo amb la bala. Llavors opta per fer-li un forat a la part de dalt, amb un taladre, i posar-li un cartutx de dinamita. I fa volar pels aires el rinoceront. O sigui,
això avui seria quasi un pecat mortal.
Avui dia una falta de consciència.
Impensable.
Seria realment, diguem, una adreçada a xiquets seria realment imperdonable, no?
Sí, però també és de veres que, com dius, Toni, abans que no havia consciència mediambiental, sí que teníem una forma d'actuar més ambiental que ara, perquè el que diem abans, reutilitzaven les botelles, les ampolles, perquè les portàvem al lloc de fabricació. Jo no sé si ho feu, però jo també pues, arreplegava tots els papers i el cartó de tota la finca i també els venia. Això actualment sols fa els...
Jo això no ho sabia, jo solament carregava en el cabàs i ja està.
També utilitzàvem el...
Serà possible? Quin negoci! Jo hi carregant les cerveses amunt i avall.
Sí, però en el paper i també pues, hi havia els que són els recicladors.
Doncs escolta, això és un incentiu perquè es guanyen algun galletes xiquets, o sigui que no estaria
tampoc. Sí, però això t'he dit.
Nosaltres pues, en els diners que replegàvem fèiem un convit.
Mira,
clar, anàvem a vendre les botelles, els cartons i tot, i després ens compràvem ahir papes i tota classe de llepolies i fèiem un aperitiu allí al mig de la vorera.
Coca-Cola, no? Papes, Coca-Cola.
Home, Coca-Cola i tant, i allí cadascú aportava el seu, clar. Això s'ha perdut. Ara és que com diuen, mare, dona'm 10 euros, i com obres la cartera i ho dones, abans t'havies de buscar més la vida.
És el que vull dir, que abans no hi havia tant de discurs ecologista, però la necessitat imposava que les pràctiques foren més ecològiques.
Exacte.
Sense saber-ho.
Érem ecologistes i no ho sabíem.
Exacte.
I això li diuen que és cert antic. Ara tots són més moderns, tot és vinga, envasos. Mira què ens han portat els envasos.
Mira,
I de fet, si també parleu en els vostres, sou molt jovenes tots, però si parleu amb els vostres iaios, pues, doncs, ells us poden contar que abans havia gent de l'Horta, de les comarques de l'Horta, que venien a València, replegaven tota la matèria orgànica i se l'importaven per al seu hort o per als seus animals. Sí. I al fin, a la cap de l'any, la nit del cap de l'any, els regalaven a les classes més pudients pues, un pa, un tito o un pollastre per a, com a present per haver donat la resta d'aliments.
Entre jo finalment, perquè com anem així un poc breument, perquè en tot el que estem sentint, podíem, Paco, comentar, com ens havia suggerit un company també d'allí del despatx, que el mite és el reciclatge és com si fos un mite o què? Què trobem?
Perquè
hi ha molts avantatges, però també els inconvenients de vegades són bastant greus a l'hora d'arreglar-los per tot el que estàs dient. L'incineradora té això a l'abocador, 500 anys de permanència. Sí.
Tal dia, el que sentim en la televisió i en les campanyes publicitàries diu que pareix que el reciclatge siga la solució a tots els problemes mediambientals. I no és així. O sigui, en el reciclatge també hi ha molt de mentida, molt de màrqueting i sobretot molt d'oportunisme. Quan els fabricants han vist que el reciclatge suposa majors vendes,
clar,
tots han apuntat al reciclatge. Aleshores, si un paper que es deixa en el contenidor blau es tritura i es destinta, ese destintat o ese blanquejament del paper pot ser molt més contaminant que el fet de obtindre paper a partir de la fusta. O sigui que hem de tindre també molt de cura amb el reciclatge, perquè moltes vegades pot ser. Hi ha una ferramenta que està vigent fa pocs anys, que és l'anàlisi del cicle de vida, les sigles ACV. Això suposa comparar els impactes mediambientals d'un producte fet amb reciclat i un producte fet amb matèries primeres. Aleshores, es comparen els impactes mediambientals de les dues parts i el que a la fi siga menys impactant, eixe és el que es deu triar. Aixina podem aconseguir uns productes mediambientals menys respectuosos i sense la mentira que suposa el reciclatge.
Paco, hem d'anar acabant, però a mi no m'agradaria que te n'anares sense dir-nos primer si creus que hi ha una conscienciació real de la societat valenciana en la coneixença i mentalització de la problemàtica que produeixen els residus sòlids i, sobretot, també, de quina manera hi participa la universitat.
Jo crec, per sort, que la conscienciació mediambiental està millorant. Està millorant a mesura que passen els anys, veiem que la societat està molt més conscienciada. Cada vegada més ciutadans col·laboren en la recollida selectiva, les taxes es veuen que van incrementant-se anys tras anys, darrere anys, i es construeixen més ecoparcs, més sistemes de reciclatge. Per contra, una ciutat com València, amb 800.000 habitants, encara no té solucionat el problema dels residus urbans. O sigui, hem de saber que tots els rebutjos que diem adés s'han d'eliminar d'alguna forma i tots hem de saber que aquests problemes suposa un increment important de la inversió que fan els ajuntaments. O sigui, que hem de ser conscients que en un futur haurem de pagar més per la basura, ja siga per un impost d'una ecotassa o ja siga per un increment dels impostos, però hem de ser conscients que això vindrà, perquè els residus s'han d'eliminar d'alguna forma. I el que dius també de la universitat, evidentment la universitat té tres treballs fonamentals. Un és el d'investigar noves tecnologies de reutilització per a intentar disminuir aquest percentatge de rebuixos que diem. Un altre és de formar els futurs professionals, els futurs enginyers, biòlegs, que se faran càrrec de la gestió dels residus. I en tercer lloc, en la universitat, durant el temps que els estudiants passem a la universitat, inculcar-nos tot el que són tecnologies de respecte i tecnologies i comportament de respecte al medi ambient. De fet, ara quasi totes les escoles d'aquesta universitat politècnica tenen ja implantada la ISO 14000, que suposa una forma de donar classe i d'aprendre sempre respectant el medi ambient.
Moltes gràcies, Paco. Ha estat tot una lliçó magistral.
I tant que sí.
Doncs moltes gràcies a vosaltres. Jo, perdoneu que m'haig estengut molt perquè el tema m'apassiona, encara que sigui un tema no molt bonic per a la gent, però a mi sí que és un tema que m'agrada molt.
És molt interessant.
Molt interessant.
I del qual hi ha molt que parlar.
Hem après moltíssim, de segur que sí.
I n'hem gaudit. Moltes gràcies.
Sí. Moltes gràcies
per haver vingut.
I ara escoltem Pardaleig, tota una demostració del que es pot fer amb sols dos ingredients, passió i ganes.
Thank you. abans de que peti el món. Em fumaré uns quants pètals, contemplaré com la terra la destrueixen uns quants. Som botiguers i el que volen,
i el que volen
és fer calés i no pensar,
no pensar
en la natura que maten i que no reviurà.
Com moriré, com parlaré,
no, no, no,
per cercaré,
no, no, no,
tots moriré,
no, no, no. Abans de que peti el món, ens morirem cancerígens, veurem pluja radioactiva i agafarem cagalera. I ens morirem mica en mica,
mica en mica,
sense veure que la vida,
que la vida
ens va destrossa aquell pavo que vol més botiga.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Doctor Calypso amb aquest ritme lent i calent, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Apartat a les paraules abocador, rebuig i vessament, que com heu pogut sentir, Paco ens ha explicat i ha tret al llarg de l'entrevista moltes vegades. Aleshores, escoltem les frases següents.
A l'hora d'ubicar un abocador s'ha de tenir en compte que siga un lloc allunyat d'assentaments humans, d'aqüífers per a l'obtenció d'aigua potable, de zones agrícoles sensibles i d'àrees d'interès mediambiental. Molta gent es pregunta què es pot fer amb el rebuig. Només hi ha dues eixides, l'abocador controlat o la valorització energètica, més coneguda com incineració. Tres platges d'Eivissa s'han tancat perquè s'ha enfonsat un vaixell mercant a una milla del port i ha provocat un vessament d'hidrocarbur a la zona.
Pel que fa a les paraules abocador i després els derivats abocament i el verb abocar, tenen un origen comú en la paraula llatina buca, que vol dir galta o boca inflada. D'una banda, l'abocador és el lloc on es descarreguen i deposen residus, com ara escombraries, la runa i el fem. Hem de recordar que no hem d'usar el barbarisme vertedero. D'altra banda, l'abocament es refereix a l'emissió de líquids o sòlids al medi, o directament a una infraestructura destinada a tractar-los o a contenir-los. Cal tenir present que no hem d'usar el barbarisme vertido. Quant a la paraula rebuig, es refereix al residu o fracció de residu no valoritzable, és a dir, no útil. Recordeu que no hem d'usar el barbarisme desperdici. I per acabar, la paraula vessament ve del llatí versare, que volia dir girar, remenar, fer rodolar o volcar. Aquesta paraula es refereix al fer d'eixir una substància líquida o disgregada del recipient que la conté. Pareu atenció que no hem d'emprar la paraula castellana derrame o vertido. I ara volem que penseu com es diu en valencià aquest refrany. Escoltem-lo.
El ayuntamiento ha negado los rumores de que se va a ubicar un nuevo vertedero en el término municipal, pero yo creo que cuando el río suena, agua lleva.
De segur que el sabeu, però si no és així, us el diem.
L'Ajuntament ha negat els rumors que es pretén ubicar un abocador nou al terme municipal. Però jo crec que quan els gossos lladren, alguna cosa senten.
Aquest refrany vol dir que la murmuració, encara que no expressi la veritat, sol tenir un fonament.
I ara, escoltem una cançó del grup Qui sap, que fa referència al llenguatge dels colors.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar el verd no és el color de l'esperança, d'aquest grup amb tant de ritme, donem pas a l'apartat de Preguntantes Barroma.
La pregunta d'aquesta setmana està relacionada amb el tractament i la gestió dels residus sòlids. Escoltem a continuació el test següent que planteja una reflexió crítica sobre el reciclatge.
Molts autors assenyalen mancances educatives al voltant del reciclatge. La més greu consisteix a transmetre la idea que la solució al problema dels residus radica principalment a modificar les conductes privades dels ciutadans, per fer que aquestes s'adequen a l'anomenada regla de les 3 R's, reduir, reutilitzar i reciclar, o separar per reciclar. El problema és que això eximeix les empreses i la mateixa administració pública de la major part de la càrrega de responsabilitat en relació amb aquesta qüestió, i permet eludir entrar a analitzar-ne les verdaderes causes, que són de caire socioeconòmic. insostenibilitat del procés de producció, que genera enormes quantitats de materials que no formen part del producte i que van destinats a ser llançats. Toxicitat dels materials emprats. Manca de plantes de tractament de residus inerts i perillosos. Incompliment de les normatives de recollida. Gestió dels abocadors per part de la mateixa administració, etc. Així doncs, si som ciutadans conscients de la gravetat del repte que planteja a la nostra societat la generació fora mida de tota mena de residus i volem de debò col·laborar a donar-hi una resposta adequada, és útil que ens preocupem de seguir la regla de les 3 R's en la nostra vida quotidiana. Això no ho discuteix ningú. Però també hem de tenir ben clar que cal que exercim les prerrogatives que ens corresponen com a ciutadans d'un país democràtic i exigim als nostres representants que s'ocupen de prendre les mesures legislatives i executives que calguen per ocupar-se en profunditat del problema, arribant fins a les causes mateixes d'aquest, en lloc de quedar-se en un aspecte molt parcial de tota la qüestió, com és el consum domèstic.
I la pregunta d'aquesta setmana és: en què consisteix la regla de les 3 R's? Repetim la pregunta. En què consisteix la regla de les 3 R's? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de València, cap-vera@upvnet.upv.es. Passem ara a resoldre la pregunta de la setmana passada. Si recordeu, vam llegir un fragment del llibre Memòries d'un alamí de Vicent Sanchis, on apareixia el topònim Benimuslem. Tot seguit us vam fer la pregunta següent. Quin origen té i què significa el prefix Beni, que forma part de molts topònims valencians com ara Benicarló, Benifarach, Benissibà i Benimuslem, entre d'altres? I la resposta correcta és: el prefix Beni prové de la llengua àrab i significa fills o descendents de. Aquesta setmana la persona guanyadora és Manel Gómez Reig. Manel, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de València, situat a l'àgora del campus de Vera. Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent i recordeu, a l'estiu, tota cuca viu.